Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Ací als estudis de Ràdio Pego ho tenim tot a punt per explicar-vos algunes qüestions d'actualitat avui dimarts 24 de març. Repassem titulars ja amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego Vivo posa damunt la taula què mengem i d'on ve, organitzant unes jornades de sobirania alimentària. Amb el títol A la Marina Alta ho tenim tot, el col·lectiu en defensa del territori mostra la seva aposta pel producte local i de proximitat. Les jornades estan pensades a llarg termini amb l'objectiu de repensar el nostre model productor i alimentari. Estes combinaran xerrades, tallers i taules rodones amb les veus del sector com a protagonistes. Un espai pensat des de Pego Viu per a compartir experiències i buscar solucions de manera col·lectiva. Pego celebra dijous un dels esdeveniments més especials de l'any, el Dia de l'Esport, una jornada dedicada a fomentar l'activitat física, la convivència i els valors de l'esport entre l'alumnat de 5è, 6è de primària i 1er d'ESO de tots els centres escolars del municipi. La pista del Pujol acollirà al voltant de 350 alumnes que practicaran 28 jocs tradicionals. La temàtica d'enguany els permetrà conèixer a què jugaven els seus avantpassats i també els donarà ferramentes per a jugar de manera diferent on siga i amb el que siga. Jordi Beltrà Alentado aconsegueix la medalla de bronze en l'Olimpíada Nacional Matemàtica. Està en segon de batxillerat i és un apassionat de les matemàtiques, el que li ha permès viure aquesta experiència que ha trobat enriquidora perquè durant el 12 i 15 de març va coincidir amb altres alumnes que, com ell, gaudixen resolent problemes matemàtics. Des de l'IES, Enric Valor de Pego asseguren que és un orgull la fita aconseguida seguida per Jordi Beltrà. Hem parlat amb ell i amb la seva professora de matemàtiques, amb Àngels Pasqual, i després, en uns minuts, escoltarem què ens han contat.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
La sobirania alimentària implica aconseguir un desenvolupament sostenible i una garantia de seguretat alimentària a partir de les característiques ambientals, socials, econòmiques i culturals d'un territori, i és el que proposa Pego Viu per a este 2025 amb unes jornades que comencen este mateix dijous 26 de març. El terme sobirania alimentària va ser encunyat pel moviment internacional La Via Campesina durant la Cimera Mundial de l'Alimentació de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO, de Roma el 1996, i va néixer per l'oposició al domini de grans organismes internacionals i empreses que controlen la producció i la distribució de productes alimentaris a escala global. Un terme, el de sobirania alimentària, al que torna el col·lectiu Pego Viu perquè el que passa al món ens afecta molt més del que pensem, segons asseverava el president d'aquest col·lectiu Néstor Portes. Entre els entrebancs que afecten directament la producció del sector primari valencià, l'acord comercial Unió Europea-Mercosur, que engloba l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i el Paraguai i que s'aplicarà de forma provisional a partir de l'1 de maig d'este 2026. Les organitzacions agràries fa temps que adverteixen que este acord permet l'entrada de productes que no compleixen les mateixes exigències sanitàries, ambientals i de benestar animal que s'imposen als productors europeus, fet que suposa establir una competència deslleial i una amenaça directa a la viabilitat del model d'agricultura professional. El producte més perjudicat és l'arròs, seguit dels cítrics en fresc i en suc. També fa referència el president de Pegoviu als aranzels establits pel president dels Estats Units o l'actual guerra encetada per estos i Israel contra l'Iran que afecta l'Orient Mitjà amb una repercussió directa en el preu dels combustibles fòssils, el gas i també els fertilitzants.
Tal com Pegoviu va decidir en l'última assemblea de l'any 2025, enguany hem preparat per al 2026 unes jornades sobre sobirania alimentària amb una idea molt clara, tornar a posar damunt la taula què mengem i d'on ve. És que el que passa al món ens afecta molt més del que pensem. Parlem d'arancels, d'acords com el de Mercosur i coses que molts agricultors no poden suportar. Això també si li sumem la situació internacional, com ara la guerra d'Iran, que està fent pujar el preu del petroli i, en conseqüència, també el cost dels aliments, tenim un còctel molt perillós.
En contraposició a aquestes pressions internacionals, Pegoviu aposta pel territori i obri la porta a que l'aposta siga col·lectiva organitzant aquestes jornades de sobirania alimentària amb el lema «A la Marina Alta ho tenim tot», ja que vivim, asseguren, en un territori que ofereix tot allò necessari per a una alimentació saludable, responsable i sostenible. Aquestes jornades s'inauguren, com hem dit, dijous 26 de març, este mateix dijous, amb una cita doble, a partir de les 6:30 al Saló Estellers de la Biblioteca Carmen Alemany Vall es presentarà el llibre La bretxa rural de Luis de Romero i després s'obrirà el debat sobre sobirania alimentària i transició ecosocial. Però aquestes jornades s'estendran al llarg de l'any, una proposta que planteja Pegoviu i que donarà veu als productors de la Marina Alta i d'altres comarques que estan abanderant la defensa del Camp Valencià, però també donarà veu a les organitzacions agràries, a més de comptar amb representació de l'àmbit acadèmic i polític. El col·lectiu Pegolí de Defensa del Territori vol aconseguir amb l'organització de les jornades de sobirania alimentària que, quan aquestes finalitzen, el sector primari s'alce en una sola veu, exigint solucions a la classe política, conscienciant els consumidors i les consumidores de la importància del consum de proximitat, tant per beneficiar els productors de la zona com per a la nostra salut. Així mateix, volen motivar a la gent que encara té un bancal per a que es posi a cultivar-lo o emprenga alguna activitat del sector primari.
Davant de tot això, Pegoviu aposta pel territori, amb el lema «A la Marina ho tenim tot», reivindicant el producte local i de proximitat. Al llarg de l'any hi haurà xerrades, tallers i taules rodones per escoltar el sector, compartir experiències i buscar solucions entre totes i tots. L'objectiu, donar suport al camp, conscienciar la gent i recuperar, en definitiva, el control sobre allò que mengem, que al cap i a la fi és la sobirania alimentària.
Com diem, el programa d'aquestes jornades de sobirania alimentària comença dijous amb els aranzels i el Mercosur damunt la taula, una qüestió que es parlarà amb representants del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana i de les organitzacions agràries ASAJA i La Unió. Dijous 23 d'abril és la següent xerrada amb el títol «A la Marina Alta ho tenim tot, primera part», un debat sobre el futur del sector agrari i la pagesia local. Dijous 21 de maig, tercera cita amb «La Marina Alta ho tenim tot, segona part», una taula rodona sobre territori, producte de proximitat i sobirania alimentària. I l'última cita, de moment programada, és per a dijous 18 de juny, amb la tercera part d'eixer «A la Marina Alta ho tenim tot», un espai de reflexió sobre consum conscient i model agroalimentari.
Els informatius a Radio Pego.
Més de 300 alumnes de 5è, 6è de primària i primer d'ESO de tots els centres educatius de Pego tenen una cita ben especial este dijous 26 de març a la pista d'atletisme del Pujol, on enguany se celebra el Dia de l'Esport. Esta iniciativa autonòmica està impulsada per la Fundació Trinidad Alfonso i la Generalitat Valenciana i té com a objectiu promoure la pràctica esportiva en l'àmbit educatiu i reforçar la col·laboració entre centres educatius i administracions públiques. Els jocs tradicionals són la temàtica elegida enguany, segons ens ha explicat el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca. Això permetrà recuperar activitats que han format part de la nostra cultura i que fomenten el moviment, la imaginació i la participació col·lectiva.
Este Dia de l'Esport 2026 és un dels esdeveniments més especials de l'any, ja que tenim vora els 350 xiquets participant en una instal·lació esportiva. En aquest cas, aquest any hem elegit la pista d'atletisme El Pujol. La temàtica d'aquest any són els jocs tradicionals. Tindrem 28 jocs diferents en el que jugarem a les xapes, jugarem a les caniques, tindrem birles i a banda també tindrem esports tradicionals com siga la pilota valenciana i un altre que no és tradicional, però com sempre hem tingut ahir a la muntanya, tindrem el centre excursionista ajudant-nos en una activitat d'escalada.
L'objectiu d'esta iniciativa és donar a conèixer alternatives d'oci actiu, promovent hàbits saludables i reduint el temps dedicat a les pantalles, apostant per jocs que fomenten la socialització, la creativitat i també el moviment. D'ahir el lema d'este 2026, més esport, menys pantalles.
I res, la idea és, en el lema també de més esport i menys pantalles, fer veure als nostres escolars que, eixint al carrer, poden practicar un fum d'activitat esportiva i deixar d'estar cara al mòbil o cara a la pantalla, que està seguint pues, una de les patologies més importants en el fet de... Pues, molt repercutir ja pues, temes d'obesitat, temes de sedentarisme, que per la nostra part des de la regidoria d'esports pues, intentem erradicar com a tal.
Amb edats d'entre 10 i 13 anys, la xicalla necessita moviment per poder alliberar l'energia que tenen i una bona manera és practicar algun esport que els permeta cansar-se. En esta jornada, amb la tria dels jocs tradicionals, també se'ls està donant ferramentes perquè tinguin alternatives i que no es queden a casa.
Ells necessiten manejar-se i fer molta activitat perquè, vamos, els xiquets, quan estàs nerviosos a casa, jo que ara soc pare ja estivento, necessites que es cansen i a banda que es cansen també és el fet de mostrar-los els jocs tradicionals que han jugat els nostres avantpassats, que tinguin aquesta creativitat d'eixir al carrer i sense cap tipus de material, amb unes pedretes mateixa, o amb unes caniques, fer una activitat i que a la plaça del poble estiguen fent esport. I això és també és un dels objectius que busquem de cara a que els xiquets tinguin un fum d'alternatives que no siga sols quedar-se a casa.
En este Dia de l'Esport, que se celebra dijous a Pego, l'alumnat de totes les escoles del municipi també podran comprovar com han evolucionat els jocs des que els seus avis i les seues àvies eren menuts fins al dia d'avui.
Abans és que no tenien cap tipus d'objecte per a practicar esport, llavors el que feien és pues, les xapes que es donaven la gent del bar, estaven jugant a crear en un camp de futbol, per exemple, i estaven jugant a les xapes en relació a un futbolí. Pues, el sambori, dibuixaven en un guix els números, i tenies els xiquets i les xiquetes votant, amb una corda, que és una activitat que també tindrem, xiquets estarem votant. Pues la idea és això, que fomentar aquesta creativitat i que en poc de material esportiu pues, puguen ells divertir-se i jugar, que són xiquets, que és el que tenen que fer.
Una activitat, la del Dia de l'Esport, que s'ha pogut realitzar, recalca el coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, gràcies a la predisposició del professorat i de les directives dels CEIP Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, Col·legi Sant Antoni i IES Enric Valora.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Els números se'ls estima o se'ls té respecte, tot i no tindre massa destresa amb ells. Este últim cas no és el de Jordi Beltrà Alentado, perquè este alumne de segon de batxillerat de l'IES Enric Valor de Pego és un apassionat de les matemàtiques. I el passat diumenge, dia 15 de març, coneixíem que havia aconseguit la medalla de bronze en la 62a Olimpíada Matemàtica Espanyola que es va desenvolupar entre el 12 i el 15 de març a les Rozas, a Madrid. Una experiència que assegura li feia molta il·lusió.
M'ha fet il·lusió des del primer dia i estic orgullós d'haver obtès tant de resultat, però al final l'objectiu meu d'anar a les Olimpiades no era guanyar medalles ni obtindre reconeixement ni fama ni res. Jo l'únic que volia era fer matemàtiques, que és el que m'agrada a mi.
Per a la professora de matemàtiques de Jordi, Àngels Pasqual Briones, este tipus de competició són un repte i per a l'institut un orgull participar en elles i obtindre tan bon resultat.
El vaig poder acompanyar a les Olimpiades, no ja a nivell local, fa 3 anys, sinó ara també a nivell nacional a Espanya, que ha sigut tot un repte per a ell, per a nosaltres, i com no, tot un orgull.
Lamentava Àngels Pasqual que durant el curs no tinguen més temps per a preparar alumnat com Jordi Beltrà Alentado per a proves d'aquest tipus, ja que, sobretot en segon de batxillerat, on tenen al davant les proves d'accés a la universitat, s'ha de complir amb el currículum i no hi ha temps per a pràcticament res més.
En classe pues, no tenim massa temps si volem arribar a tot el famós temari que volem impartir i que volem donar, i més ell que ara ja està en segon de batxiller, pues, que ara unes proves pau i això, que no ens podem deixar res. Realment ahir el que fem nosaltres és un poc animar-los a que es presenten, sobretot quan són més jovenets, en l'ESO i això, però bueno, vam tindre la sort de que un dia vam animar a Jordi i Jordi pues, li va fer gràcia a la competició, li va anar bé i ella soles ha continuat preparant-se i tirant endavant, ha sigut cosa d'ella.
De fet, per a Jordi Beltrà no ha sigut un problema el no poder preparar amb la seva professora esta prova, perquè per a ell les matemàtiques són el més pròxim a la perfecció.
No ho sé exactament, però són, jo trobo que el més prou que tenim de la perfecció, que sé que no són perfectes, sé que res ho és, però és una forma de raonar que transcendeix de la lògica, com que no sé explicar-ho bé, però ens fa descobrir coses que no hauríem pogut sense pensant-ho així superficialment, com la profunditat, i també que és una àrea d'estudi molt, molt bonica.
La participació en la 62a Olimpíada Matemàtica Espanyola ha permès a Jordi Beltrà doncs, a conèixer a altres alumnes, a altres xics i xiques que també tenen doncs, molts interessos en comú, sobretot i a partir de les matemàtiques.
Va ser molt agradable l'experiència perquè tota la gent que estava allí era gent al final com jo, que els agradaven les mateixes coses, tenien gustos similars i era gent molt intel·ligent també i era gent que jo entenia i que mos enteníem entre nosaltres, i molts, és això, tampoc molts no anaven per a medalles tampoc, ho feien perquè els agradaven les matemàtiques igual que jo.
Jordi ha participat anteriorment en una altra olimpiada, en este cas l'Olimpiada Matemàtica d'ESO, i explica que no són exactament igual les proves, però principalment estan dividides en dos parts i tenen 3 hores i mitja per a resoldre 3 problemes.
Els exàmens que fem està dividida en dos parts, l'Olimpiada Espanyola. La primera és la local, que es fa a nivells com de les universitats, per cada comunitat autònoma funciona diferent, però jo em vaig presentar a la de la Universitat Miguel Hernández, que és a la que estem escrits en l'institut, i és una prova de 6 problemes dividits en 2 parts, cada una de 3 hores i mitja en 3 problemes cadascun, i qui obté la millor puntuació en la prova aquesta passa a la nacional. I després la nacional és semblant, l'únic que passen 6 a la internacional, que ja és una prova més difícil i de 4 hores i mitja en comptes de 3 per, i 3 i mitja per part.
Àngels Pasqual, des de la seva perspectiva de professora de matemàtiques, assegura que aquesta experiència és bonica i, a més, comenta com veu a l'alumnat afrontar les proves, no? Que ho fan entre nerviosos i il·lusionats.
Està molt xulo, perquè de bona veritat que són problemes que necessiten una estratègia i necessiten que ells escalfen prou el cap, no són gens immediats. Entonces, està xulo veure que disfruten d'això. I clar, com no, en la nacional pues, va ser el mateix, però amb molta més intensitat, i els 2 dies, i també veure la de gent que n'hi havia allí entre els altres participants que portaven molts anys preparant-se per a eixa prova, uh-huh. i que estaven allí, i ves això, cares de gent amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió del lloc on estava, on havia arribat, que només arribar allí ja és tot un orgull i tot una alegria.
Reconeix la professora de matemàtiques que estava convençuda que Jordi Beltrà tornaria a casa amb una medalla d'esta Olimpiada Nacional de Matemàtiques. En arribar allà, a la prova, va comprovar la preparació de la resta de participants i això la va fer dubtar per uns moments, però estava convençuda que Jordi, tot i no haver-se preparat com la resta, tenia les qualitats suficients per a poder superar amb escreix allò que s'havia proposat.
Pues jo la veritat és que estava convençudíssima. Jo quan ell em va dir, el posa com a representant, te'n vens? Jo, clar que sí, jo anava convençuda de que anàvem a replegar alguna medalla, però vamos, totalment. Quan vaig arribar allí i vaig veure la preparació que portaven els altres, perquè estaven en societats, des de feia temps vull dir anys, uh-huh. i ell no, dic, ui, la cosa es complica, no, ell no està en les mateixes condicions que els altres, però bueno, és tan constant i tan treballador que ell, per ell mateixa, ha arribat ahir i uh-huh. s'ha preparat ell soles.
Les matemàtiques per a Jordi Beltrà Alentado, com hem dit al començament d'esta notícia, són una passió personal i li dedica tot el temps que pot. I, a més, té clar que aquesta passió és tal que voldria, en acabar el batxillerat, fer el doble grau de matemàtiques i física. Si voleu saber més sobre el que tant Jordi Beltrà com Àngels Pasqual ens han explicat sobre esta prova i les matemàtiques, podeu escoltar l'entrevista sencera en acabar este informatiu. Pel que fa a la previsió meteorològica, tenim estabilitat per davant i avui un dia amb cel ras i temperatures que arribaran les màximes als 19 graus. Esta nit passada les mínimes s'han quedat en els 8. El vent bufarà fluix de component sud-oest i per a demà dimecres tindrem núvols alts d'evolució sense major importància. Per la nit podríem tindre boires i temperatures, les màximes en ascens, les mínimes es mantindran en els 8 graus i, com dèiem, les màximes pujaran fins als 22 graus demà dimecres. El vent estarà encalmat pràcticament la major part de la jornada. Per a dijous, molt semblant, cel ras amb intervals de núvols i temperatures, això sí, un poc més suaus les màximes, entre els 8 graus de mínima i els 16 de màxima. El vent bufarà al voltant de 15 km per hora dijous de component est. Fins ací l'informatiu d'avui dimarts 24 de març. Moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda acompanyant-nos i confiem que acabeu de passar una molt, molt bona jornada. Ens retrobem demà. Adeu.